Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts a aquesta nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dijous que sembla marcar una mena de punt d'inflexió a nivell de temps. Hem vist com han pujat les temperatures en un dia en el que també hem tingut moltes estones de sol. Ara mateix, sense anar més lluny, parlem del que ha de passar pel que fa al temps a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat pel vent que de cara a les properes hores encara serà més fort arreu de Catalunya, però sobretot Costa Brava, comarques de Tarragona i també comarques del Pirineu, amb ratxes de més de 80 a 100 km per hora. Tindrem un augment de la nuvolositat i una davallada de les temperatures també al llarg de les properes hores, que ja l'hem notat al llarg del dia. I atenció també a la nevada que tindrem al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 metres d'alçada. A la resta del Pirineu també hi haurà algunes nevades, però més febles. De cara a demà esperem una jornada marcada per les nevades al vessant nord del Pirineu, sobretot a partir de migdia, i de cara a la tarda. A la resta, cada vegada més núvols, el vent del nord i del nord-oest que continuarà sent fort, però no tant com el d'avui, i unes temperatures que demà encara seran més baixes.
I jo parlant de sol, fa un moment, gràcies, Jordi. Doncs ja veuen, eh? Enviem plenament d'hivern en aquest 2 de desembre. Aquest allau d'informacions que tenen a veure amb la nova variant del Covid estan tenint clarament conseqüències. Són moltes les persones que encara no estan vacunades que han decidit canviar d'idea. Bé, probablement per al tema de l'Omicron, d'una banda, i també per l'obligació del passaport Covid a partir d'aquesta propera mitjanit d'una altra. En qualsevol cas, la conseqüència directa és que ha tornat a haver grans cues en els centres de vacunació. I fins i tot hi ha hagut problemes en determinats indrets, com a La Maquinista, on realment s'hi han arribat a produir enfrontaments amb el personal sanitari que estava fent aquestes vacunes. Tot això coincideix en que la campanya per la tercera vacuna està arribant cada vegada a més persones i que també avui dijous la vacuna pels infants d'entre 5 i 11 anys és la protagonista de la reunió que manté hores d'ara la ministra de Sanitat amb els 17 representants de les conselleries de salut de l'Estat. La pròpia ministra, de fet, ha parlat ja que es preveu que les vacunes infantils arribaran la segona quinzena de desembre. Però aquest 2 de desembre porta implícita una molt bona notícia que, de fet, obre molts dels espais informatius del dia. Parlem de les xifres de l'atur, clarament la millor notícia del dia. Avui hem conegut com estan les coses i realment les dades semblen molt bones. Per novè mes consecutiu, l'atur s'ha reduït en el conjunt d'Espanya en 74.000 persones, mentre que a Catalunya també les xifres són de rècord en un mes de novembre, ja que parlem de 8.000 aturats menys. De fet, estem davant la xifra més baixa d'aturats en un mes de novembre des de l'any 2008. És la manera en la que avui hem començat aquest temps de ràdio, aquest dijous 2 de desembre 2021 del Tot anirà bé de Ràdio Estel, en el que han de passar moltes coses, coses que, com sempre, avancem al sumari del nostre programa. Música. pensament que ens porta tots els dies la Núria Ros. Què tal, Núria? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs avui a les 4 ens visita l'exfutbolista i exentrenador Juan Carlos Unzué. El 10 de juliol del 2019, la seva vida va fer un gir radical quan li van diagnosticar esclerosi lateral amiotròfica. Des d'aleshores no ha deixat de lluitar per visibilitzar aquesta malaltia i trobar aquells recursos econòmics que tanta falta fan per combatre-la. Ara ha publicat el seu últim llibre, La vida plena, un llibre que fa un recorregut per la seva vida a través dels moments més importants de la seva trajectòria en el món del futbol. Avui a les 4, la lluita i la superació alça la veu al programa. En aquesta edició del Tot anirà bé, tornem a rebre amb molta il·lusió el nostre filòsof de capçalera, Antonio Fornés. Avui posa una mirada filosòfica a la Covid i ens convida a reflexionar sobre l'enrenou que està provocant el passaport i la vacunació. I a les 5 s'apaguen els llums i comença la funció, perquè a la nostra secció Bany de Ficcions inundem de cultura. Parlarem amb l'autor del llibre L'art d'explicar l'art, l'Enric Noguera, unes pàgines que ens conviden a entendre que una obra d'art senzilla pot amagar moltes coses. De l'art a l'humor, per parlar de com se sent el director del festival Inrissus, Pau Gil, a l'estar 4 mesos d'inaugural que serà considerat el festival de comèdia més gran de tot l'estat. I com que no hi ha dos sense tres, també rebrem el comissari de l'exposició Homo Ludens, una exposició de videojocs que vol fer entendre el present a partir d'una visió antropològica del joc. A 5:45 coneixerem les curiositats del mercat medieval de Vic amb el nostre guia turístic Diego Gómez. I per acabar descobrirem els animals més sorprenents, perquè Toni, saps que existeix un cranc que té la cara idèntica a un samurai?
No me'n sé estar. Jo vull una fotografia immediata del cranc.
Doncs està a les nostres xarxes socials.
Ara les mirem.
I ho descobrirem durant l'última mitja hora de programa, com no podia ser d'una altra manera, amb el nostre divulgador científic Alberto Fernández.
Les xarxes socials del Tot anirà bé, @totaniràbéestel. Veritat, i aquí ens trobem a tot arreu. A Instagram, a Twitter, @totaniràbéestel. Les 3 i 7 minuts, imagino que la Judit, o la Judit Caselles, com estàs?
Hola,
bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens segueixes, no, a les socials?
I tant, que us segueixo.
Càmera sabent jo que no, eh?
deixa'm-ho mirar i assegurar-me.
Fem un cop d'ull al més destacat d'aquest dijous, 2 de desembre de 2021.
La Unió Europea planteja estendre la vacunació obligatòria contra la Covid a tota la Unió Europea perquè només un 66% de la població està vacunada. En política, la Fiscalia demana un any i 8 mesos d'inhabilitació per l'expresident del Parlament i actual conseller de Treball, Roger Torrent, i 30.000 euros de multa per desobediència per haver permès que es votés al Parlament 2 resolucions sobre la monarquia i l'autodeterminació. També, durant el primer mig any de desplegament de la llei de l'eutanàsia a Catalunya, Salut ha rebut 53 sol·licituds de persones que volien acollir-s'hi. D'aquestes, 24 ja s'han fet efectives. I en plana cultural, el cantautor Joan Manuel Serrat s'acomiadarà dels escenaris amb una última gira que acabarà el desembre del 2022 al Palau Sant Jordi. I per acabar en esports, el Real Madrid es fa més fort a la Lliga després de superar l'Atlètic de Bilbao amb un gol de Benzema. El conjunt blanc suma ja 36 punts, 100 més que l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El Barça és 7è a 13 punts de l'etern rival.
A veure si la cosa s'espavila una miqueta, eh? A comprovar-lo de les xarxes ara mateix.
Ara mateix.
Gràcies. Fins ara són les 3 i 8 minuts. Fem com tots els dies aquesta hora un cop d'ull també als diaris digitals. Un repàs que fem, com és habitual, amb la Núria. Núria, què ens hem trobat avui?
Doncs avui et començo destacant una notícia que ha publicat fa unes hores al Nació Digital i que explica que una dieta rica en prebiòtics i probiòtics pot ajudar a reduir l'addicció a l'alcohol. Així ho confirma un estudi fet a ratolins per part del grup de recerca en farmacologia integrada i neurociència de l'Hospital del Mar, i es tracta, doncs, del primer estudi que estableix una relació directa entre els bacteris que viuen a l'intestí, el cervell i la conducta addictiva. En l'estudi, un grup d'animals van rebre durant setmanes una suplementació amb una barreja de prebiòtics i probiòtics per estimular, doncs, el creixement de bacteris beneficiosos al seu intestí. En canvi, el grup de control va rebre, doncs, una alimentació convencional. Després es van sotmetre tots els animals a una exposició intermitent a l'alcohol durant 20 dies, alternant el consum del mateix alcohol amb el del simbiòtic o l'aigua en el cas del grup de control. En acabar aquest període es va interrompre el subministrament d'alcohol durant 7 dies per oferir-los de nou i analitzar si hi havia una recaiguda en el consum. Els resultats de les proves demostren que els animals que havien rebut prebiòtics i probiòtics presentaven una escalada menor en el consum d'alcohol. I l'autora principal del treball, que és la doctora Patricia Robledo, apunta, doncs, que els resultats mostren que la dieta rica en simbiòtics pot prevenir, doncs, una conducta addictiva relacionada amb el consum crònic de l'alcohol. Més coses. Avui també et vull parlar d'unes dades que ha publicat aquest matí el Tot Barcelona i que expliquen que la superilla de l'Eixample que està preparant l'Ajuntament de Barcelona provocarà més embussos i soroll al districte. Segons un estudi del RAC, la pacificació parcial dels carrers de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona farà créixer un 26% les cues el 2023 i un 55% el 2030, quan està prevista precisament doncs, implementar la segona fase del projecte. L'informe elaborat pel Club de l'Automòbil recorda que el 80% dels cotxes que entren a l'Eixample venen de fora de Barcelona i que una gran majoria, és a dir, el 70%, asseguren que trien el vehicle privat perquè el transport públic no els ofereix alternatives eficients. Davant d'aquesta situació, el director del RAC, Josep Mateu, ha reclamat doncs, que es coordinin perquè les actuacions urbanístiques vagin de la mà amb millores de la xarxa de transport públic de la ciutat. I ja per acabar, avui està d'aniversari la gran Britney Spears. Perquè aquest 2 de desembre fa 40 anys i ho fa en un bon moment personal després d'aconseguir, que n'hem parlat molts de dies, la llibertat i deixar d'estar custodiada pel seu propi pare. Durant els últims 14 anys, la cantant ha vist com la seva vida no tenia cap sentit, segons ha dit ella mateixa, i s'ha anat apartant de la indústria musical i de les seves amistats. Però ara, encara un 2022, amb nous projectes cinematogràfics, vol tenir una criatura, casar-se o fins i tot un possible retorn a la música i als concerts.
Estem interessadíssims.
I tant que sí.
Amb la història de Britney Spears, Vic pendent de això i del cranc.
I del cranc.
Que em deies abans. Fins d'aquí una estona, Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
4 minuts i arribarem a 3:15. Fem una pausa breu. Ara, quan tornem de la pausa, ens endinsarem a la tertúlia d'aquest Tot anirà bé de Ràdio Estel, amb dia en el qual han d'arribar més núvols i més nevades a molts punts del país. Quin fred que fa, oi? I parlem del fred i del que calgui amb en David Mejía, en Joan Sabater i l'Anna Satorra, els nostres protagonistes avui del Tot anirà bé. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda amb Diana Silva.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Segons i arribem a 3:15.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc...
Joan, se t'ha posat una mirada com de, no sé, d'anyó o alguna cosa.
Una mica. dels escenaris una figura com el Joan Manuel Serrat, home, jo crec que no és una, no és una bona notícia, però també és un signe del, del pas dels temps.
Sí,
no?
Sí. No, però està bé, perquè retira d'aquella manera. Retira els escenaris. Hola, David, què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Però diu que no renuncia a fer discos i que no renuncia a tocar a casa seva, cosa que la família serà molt afortunada,
I
no?
I a seguir escrivint, també, i... cançons, em sembla, també ho va dir.
Sí, eh? Haguessis escollit aquesta cançó, Anna Satorra. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda. A mi és que soc molt del Mediterrani.
Del Mediterrani, sí, sí, eh? Mira que el Serrat té una discografia que és meravellosa, no, Joan?
Sí, 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 la veritat és que jo crec que té temes per totes les edats, no?
Sí.
Fins i tot, és a dir, jo crec que per totes les edats, per tots els moments, no? I jo crec que això és el que el fa gran, no?
Ja ho crec. És un senyor que és molt gran en tots els sentits, vull dir, en tots els sentits artístics, no? Que ha arribat a unes quotes d'èxit magnífiques i que ens ha emocionat a tots. Per això ens semblava que era justícia obrir aquesta tertúlia amb el Serrat. Després en parlarem amb més calma sobre la seva figura. En un dia en el que tenim imatges sorprenents. L'Anna Satorra només arribava, em deia, que fort, això de la maquinista. Perquè sabeu que s'han posat en marxa de nou els centres de vacunació massives i estem veient una sèrie de situacions que segurament entre els titulars que ens deixa el tema de l'Omicron més la obligatorietat del passaport Covid, doncs està provocant aquestes situacions que fa pocs dies no ens imaginàvem, no? De gent que gairebé es baralla perquè li posi la vacuna, Anna.
Sí, bueno, és com t'ho he comentat, que m'ha sorprès aquestes imatges. Jo crec que és, com deies, és una... que la gent ha tingut 5 mesos per vacunar-se i no s'ha vacunat i s'ha vacunat es vol vacunar a l'últim moment, ja quan és obligació el passaport Covid en àmbits socials, no? Per com pot ser no solament les discoteques com era abans, sinó també ara per anar al gimnàs, per anar al restaurant, per fer moltes activitats socials, ara serà obligatori el passaport Covid, però també una manca de planificació del govern de la Generalitat, sobretot del Departament de Salut, perquè sabien, que la gent es descarregaria el passaport Covid, qui el té, qui no se l'havia descarregat, havien de tindre una previsió de que no se caigués la web, però també la gent que no s'havia vacunat, que ara es veu obligada a vacunar-se. I llavors jo crec que és una manca de planificació i també volia donar una mica de suport també a tots els sanitaris que estaven ahir treballant i a la maquinista, perquè van tindre que suportar amenaces, empentes, bueno, insults, i que a part que la Guàrdia Urbana no es va arribar a presentar. Vull dir que aquí també una manca de planificació per part de la Guàrdia Urbana.
Què dieu, David, per exemple?
A veure, qualsevol acció que incentivi la vacunació de la població és positiva, òbviament. Encara que arribi tard, doncs és positiva si al final es dona. És veritat que també hem de demanar responsabilitat a la gent, no? Perquè vull dir, al final les persones que estan vacunant, per exemple, en els centres comercials, doncs no deixen de ser professionals sanitaris, que ells al final no tenen la culpa de la planificació o la mala planificació que pugui haver-hi. Dit això, és veritat que ha arribat tard també, i el que sí que m'agradaria és que, i ho porto reclamant durant molt de temps, és que es pugui tenir en compte tot el conjunt dels agents sanitaris. És a dir, nosaltres tenim una bona xarxa de farmàcies, que a cada cantonada podem tenir una farmàcia, que són agents sanitaris també, que ofereixen un servei professional a nivell sanitari i que crec que s'ha d'aprofitar aquesta capilaritat que tenim, no? Pues, per exemple, per posar nous punts de vacunació o per fer campanyes, no? de vacunació en aquest sentit.
Joan, què dius?
Jo el que m'ha sorprès més i preocupat com a societat segurament és aquest atac al personal sanitari que s'estava comentant, no? Perquè em sembla increïble, no? Sent el col·lectiu que més ha patit segurament l'esforç de la pandèmia, que a més ara la societat civil, no? se'ls tiri en contra per una falta de previsió, segurament també del govern, és evident, però també personal, no? És a dir, jo no crec que els que es vagin a vacunar ara siguin tots antivacunes ni en fi, ni persones egoistes, sinó que el millor simplement és que no han planificat bé, no? Home, doncs jo crec que això encara és més trist, no? Que pugui passar, no?
I jo crec que, a més a més, hi han d'haver-hi plans més enllà dels territoris, no? És a dir, veiem com a diferents parts, a diferents països d'Europa, doncs hi ha diferents accions per incentivar aquesta vacunació, i al final crec que hem de buscar doncs una homogeneïtat en aquest sentit per intentar... Evidentment no és el mateix, i tots tenim les nostres especificitats, però sí que és cert que s'han de buscar polítiques conjuntes en aquest sentit per tal de millorar l'eficiència a nivell de vacunació.
El cert és que, efectivament, aquesta demanda massiva de vacunes ha provocat aquesta situació que deies tu. També m'imagino que la quantitat d'informacions que estem tenint al damunt la taula en aquests moments sobre la nova variant Omicron estan fent que molta gent s'amoïni. El cert és que la pressió, lògicament, sobre els centres d'atenció primària i sobre els hospitals ha crescut. En molts casos, simplement hi ha per gent que no sap ben bé què fer, no? És a dir, que veu uns símptomes i que se'n presenta allà. Ens diuen que ahir, només ahir, els centres d'atenció primària van atendre més de 13.000 persones només per aquesta qüestió. Ens acompanya el doctor David Arribas. Doctor Arribas, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El doctor Arribas és vicesecretari general de Metges de Catalunya, és metge de família del CAP de Masso de Barcelona. Com ho estan portant vostès, tot aquest allau de nou de persones que venen a veure què és el que els hi passa?
Doncs ho estem portant malament, perquè fa molts mesos que estem patint doncs, aquest sallau que deia vostè, no? de moltes visites, de molt sobrecarregada de treball, i fa que ens resulti doncs, bueno, extremadament dur saber el poder exercir la nostra professió.
Assistíem, no?, a aquesta informació que ara comentava en doctor del que ha passat amb uns sanitaris, no?, que s'han sentit increpats efectivament per la gent perquè volien aquesta tercera vacuna. Jo no sé si vostès estan patint algun tipus d'agressivitat o han detectat que existeixen comportaments per part de la població que siguin tan qüestionables, no?, com aquests que ara dèiem.
Sí, el nivell d'agressivitat i de violència a les consultes s'ha incrementat molt en els últims mesos, en els últims anys, no? Som conscients que la societat està patint una realitat que tant de bo, no? I que la gent doncs, ha tingut molts problemes, no? Laborals, d'aïllament, ha aflorat molt la patologia mental, però la violència no es pot justificar mai. I és cert, no?, que hi ha hagut doncs, bueno, usuaris que han increpat a professionals de la salut en els equips, a dintre les consultes hi ha hagut violències físiques i verbals, i d'aquella gent, no? Hi ha un nivell d'exigència perquè no se'ls resol el que ells entenen que estan reclamant, no? I sobretot això, no? Focalitzen com si el problema fossin els professionals que estan treballant als equips quan són víctimes com ells.
O sigui que vostès donen la cara per una banda i pateixen les conseqüències per una altra, en definitiva.
Exactament, no? Rebíem els aplaudiments en època de pandèmia i quan arribàvem a les nostres comunitats de veïns, els veïns ens deien que eren portadors de malaltia, no? Pues això segueix sent així, no? Som fa... Pues això, no? 10 anys que estem treballant per sobre les nostres capacitats, no? I la gent ens diu que estem a les consultes sense fer res, no? Perquè ells interpreten que no tenen accés a les consultes, no?
Deixi'm que li faci una pregunta, perquè aquests dies tothom en parla sobre el tema de la salut mental, sobre com socialment hem sortit de tot això, com estan els metges? Perquè vostès, efectivament, en tota aquesta pressió que estan comentant, imagino que poden ser metges, però també són pacients en ocasions. No sé el tema de la salut mental amb tanta pressió com el porten.
Clar, nosaltres som persones. Són persones que som això, vulnerables, que som fràgils, com el resta de la gent, no? Les tasses de malaltiment de l'aprovació són altíssimes. Patologia de burnout, de l'estar cremat, afecta gairebé un 70% del col·lectiu sanitari. Què vol dir això? Vol dir que la persona que està atenent, que està en una situació pues això, de burnout, està fatigada, les seves actuacions tindran un marge de risc superior a si no estigués patint aquestes circumstàncies personals, no? Són gent, doncs això, amb crisis d'angoixa, amb depressions, que a més nosaltres som un col·lectiu que tenim accés i ens podem diagnosticar, per la qual tenim accés a medicació per intentar contrarrestar tota aquesta sintomatologia, que acabem medicant-nos més del que ens tocaria, no? Uh-huh. I tot això ho hem traslladat a les direccions, hem traslladat a les gerències, no? I escolta, que estem així. I ells ho saben, perquè hem fet estudis que els proveïdors de salut, que el que fan és validar les dades que jo els estic compartint, no?
Yeah.
Però no fan res perquè... Bueno, segons ells, tenen una pressió que resoldre, no?, assistencial, i els únics que donem la cara som els professionals de la salut, que cada dia anem a exercir la nostra professió, no?
O sigui, es senten una mica oblidats per les administracions en aquest moment?
Ens sentim absolutament oblidats per les administracions, sí. És l'abandonament dels cuidadors, no? Som gent, doncs això, que en una... amb una vocació altíssima, no? Amb una pertinença davant de la població que estem atenent, no? De la societat en la que vivim i amb la població que estem atenent, no? Ens està maltractant sistemàticament, sí, sí, per això vam emmalaltit i per això tenim les fases de burnout que he comentat abans, no? I les fases d'adaptació i angoixa que tenim, no? El problema resideix en el fet que sabem que si nosaltres marxem del sistema no hi haurà ningú que ens faci el nostre recanvi, ningú que ens substitueixi, no? I això és el que fa que molta gent aguanti en situacions de precarietat absoluta de salut, no? Yeah. Però saps que si no estàs tu, no vindrà ningú a fer el servei que tu estàs fent en pro de la societat, per la qual aguantes sabent que les teves condicions no són les idònies i que, a més, si marxessis, deixaries els teus companys a les quals, efectivament, no, emocionalment, estàs vinculat amb ells, amb una sensació de precarietat, amb unes condicions de precarietat encara més rellevants, no? I, doncs, bueno, és el que és aquesta, no?, aquest cercle meravellós, no?, que cada vegada estem pitjor i pitjor i pitjor i ningú posa cap element per intentar canviar aquesta realitat. No?
El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar, el senyor Antoni Sisó, assegurava que cada vegada hi ha més professionals que agafen la baixa temporal per motius emocionals i això se suma a aquells altres que han de deixar de treballar pel contagi. Això ho estan detectant vostès?
Sí, sí, naturalment, sí, sí, aquesta és la realitat. Tot i aquest aguante que té els professionals, la majoria són companyes, no? 65% de la població mèdica són dones, no? I aquest aguante que tenen, o que tenim tots plegats, i hi ha un moment que no pots, que claudiques, no?, i que tens que deixar, i que tens que dir el millor per mi i pels altres que estic atenent, és que jo marxi momentàniament, yeah. I esperem que sigui momentàniament del sistema, no? I clar, s'han de sumar aquests que estan amb problemes, no?, pues, infecciosos o malalties que no siguin estrictament emocionals, no? I això fa, pues, això, que un sistema que ja està patint molt, que té moltes deficiències perquè està infradotat, doncs quan succeeixen aquestes casuístiques que estem comentant, doncs encara es debiliti més i que s'hagi que s'acarregui amb excessiva virulència aquells que encara estan en el sistema, no?, seguint visitant, no?, i seguint atenent la gent.
La situació em sembla tan complexa que un dia d'aquests li dedicarem molta més estona en parlar amb calma i en parlar amb altres professionals. A banda de si el doctor Arribas accepta venir, que ens semblarà magnífic perquè ho explica molt bé i de fet ens deixa de manera molt palesa quina és la situació i quina serà la situació, doctor, perquè imagino que la previsió és que, segons vagin passant els dies, augmenti la pressió assistencial que vostès tinguin, no?, cada dia als CAP.
La situació és tan dramàtica com que si no fan polítiques reals, fermes, per intentar revertir la situació actual, el sistema tal com el coneixem desapareixerà. El sistema públic, universal, equitatiu, no?, que el que fa és, bueno, intentar tractar totes les persones de la millor manera possible, desapareixerà en el nostre país i passarem, pues, a sistemes en el qual hi ha una diferència molt més gran de la que hi ha actualment, entre les persones que es poden permetre un sistema no públic i les persones que només poden dependre del sistema públic.
Clar.
I això és el que hem de copsar i no tinc de clar que hem de fer alguna cosa veritablement diferent al que estem fent fins ara perquè el nostre sistema de salut sigui més atractiu pels professionals que volen anar a treballar, que es sentin més confortable, que tinguem més companys per poder donar el servei que la societat li requereix, no?, perquè si no això se'ns acaba, se'ns en va de les mans.
Doctor Arribas, a veure si un dia d'aquests trobem un forat per coincidir i que vingui vostè a l'estudi i en parlem amb molta més calma d'un tema que em sembla importantíssim. Gràcies per atendre la trucada a Ràdio Estel, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bon dia. I és el vicesecretari general de Metges de Catalunya, metge de família del CAP Manso de Barcelona, no Masso, com havia dit abans, del CAP Manso de Barcelona, el doctor David Arribas. Quin testimoni, no, David?
Sí, sí, impactant, no? I la veritat és que moltes vegades, amb les seves declaracions podem veure com moltes vegades els governants no valoren prou aquest col·lectiu i tot l'esforç i tot el que estan fent al llarg dels últims temps, és a dir, estan doblant torns, porten molt de temps així des que va iniciar-se la pandèmia, veuen situacions molt dures, amb la qual això també els afecta, pues, familiarment i personalment, i per tant crec que s'ha de tenir un cuidado molt més específic cap a aquest col·lectiu, no? I després també és veritat, i comparteixo amb el que deia, que s'han de buscar noves opcions per trobar solucions, perquè veiem, per exemple, com moltes vegades tenen manques d'efectius, però realment poden existir aquests, aquests complements. És a dir, jo poso com a exemple, hi ha molts metges, per exemple, veneçolans, que estan aquí, que estan a Catalunya, a Barcelona, i que poden, podrien exercir doncs, la, seva, bueno, doncs, la seva professió, però no tenen el títol homologat. Llavors, s'hauria de buscar també, i estan totalment capacitats per poder-ho fer, s'hauria de buscar, i ja no estic parlant de culpables a nivell de governants, eh? Estic parlant de buscar solucions, sigui de qui sigui la competència, perquè totes aquestes persones, vinguin d'on vinguin, que puguin tenir doncs, aquesta professió i que puguin exercir pues, i ajudar a tot el que està passant, doncs seria positiu. I per altra banda, també crec que és important avançar-se amb el que pot passar, és a dir, i fer una bona planificació, fer uns bons protocols entre els diferents agents sanitaris, és a dir, no només els metges, no només les infermeres, també, com deia, els farmacèutics i tots els agents sanitaris. Ara venen èpoques nadalenques, òbviament és complicat i a més s'ajunta amb el tema de la grip. Clar. Per tant, estarem congestionant el Sistema Nacional de Salut. Per tant, hem de buscar i hem de planificar prèviament i fer tot allò possible perquè no sigui així. I, finalment, crec que tots ja tenim al cap que ens haurem de posar la tercera dosis de la vacuna. Crec que és important que es facin bones campanyes de comunicació per part del govern català, per part del govern espanyol, per part de qui sigui, per tal de que la gent conegui i sàpiga quin és el procediment a seguir, perquè moltes vegades aquestes consultes que hi poden haver-hi en els CAPs, per exemple, doncs és gent que no només perquè tingui símptomes va i comença a preguntar, sinó dius, escolta, jo estic vacunat, però no sé quan se m'acaba la... És a dir, quan haig de tornar-me a vacunar, o he passat el Covid i només m'he vacunat una vegada i no sé si m'haig de tornar a vacunar. És a dir, s'han de fer també bones campanyes de comunicació.
Què et sembla, Anna?
Bueno, a mi m'ha sobtat molt totes les declaracions que ha fet el doctor, perquè bueno, és el que he fet palès, no? La situació del 70% del col·lectiu sanitari que estigui esgotat, fatigat, ja porten molts anys en aquesta situació i ja crec que amb el Covid encara...
En realitat, la traducció seria cremats,
sí.
No? És a dir,
sí,
perquè sí, estem, sí. Ho estem fent maco,
és
però...
És la paraula que fa servir.
Sí,
però
sí,
la paraula
sí.
És estan cremats,
sí,
exactament.
Sí, sí,
no?
Tal qual. I bueno, que ja portaven molts anys aquests professionals ja... amb una situació precària i amb el Covid doncs, encara molt més, no? I a més hem de recordar que moltíssims sanitaris durant el Covid i després ara amb el tema del procés de la vacunació estan treballant fent hores extres, fora del seu horari laboral, per exemple els treballadors, els infermers i infermeres de la maquinista estaven fora del seu horari laboral, vull dir que hem de recordar que és una professió molt vocacional però que el govern també no s'ha d'aprofitar d'això, també, vull dir que també ha d'haver una bona planificació, que és el que deia jo des del principi, també ho ha dit el David, no? Una bona planificació per no saturar aquests professionals sanitaris i també trobar una solució a curt, a mig i a llarg termini, perquè ara s'ha de solucionar el problema d'ara, que és què passarà després dels Nadals, no? Que en quina situació ens trobarem, en quina saturació es trobaran els hospitals i els CAPs, I a mig termini, perquè aquestes persones pues, encara estaran més cremades, més fatigades, i que en algun moment explotarà aquests professionals. Vull dir, són persones, com bé han dit, i la salut mental també d'ells també sortirà perjudicada.
Què dius, Joan?
Home, jo crec que aquí també el que estem veient és una conseqüència de l'infrafinançament de la sanitat catalana d'aquests darrers anys, que en principi això s'ha de resoldre en part amb els nous pressupostos, i per això era tan important poder-los aprovar per la partida incremental en l'àmbit de salut. A mi em sap molt de greu quan sento els professionals amb aquesta tranquil·litat aparent explicar una situació dramàtica, no? perquè francament entre tots els hauríem d'ajudar, i també contrasta una mica amb el bé que ha anat tot el procés de vacunació fins ara. És a dir, quan la gent ha anat al lloc de vacunació, quan se l'ha cridat i ha anat responent, tot ha anat funcionant, no diré com una seda, perquè segurament hi ha hagut problemes a llocs, però en general no hi ha hagut grans problemes, no? Per tant, és a dir, jo crec que aquí sí que tota la ciutadania ha de col·laborar també una miqueta més, no? És a dir, crec que sí, això també és fonamental.
El que passa és que el que deia l'Anna segurament té un punt de raó, no?, en el fet de dir és que mai no havíem tingut el compte enrere. És a dir, i ara sí, per tenir un passaport sí, Covid que hem d'entrar per poder entrar als llocs, etcètera, etcètera.
Correcte, però no? Per això, clar, per exemple, el que deia el David de la comunicació és molt important, però sí, segurament s'ha de complementar amb alguna acció d'aquest estil, sí, no? Sí. Perquè sembla que hi ha determinats col·lectius que, si no...
Mentre ho hem fet de manera voluntària no hi ha hagut cap mena de problema, és correcte, veritat, no? I això segurament també implica un punt de, com molt bé comentaves abans, Joan, de responsabilitat de la gent. No és que els governs tinguin la culpa de tot, sempre, no. Nosaltres com a societat també som responsables, no? I és veritat que hi ha molta gent que ho ha deixat tot per últim moment, justament per aquesta qüestió, no? Segurament aquest tipus d'arguments són els que ens porten a la segona part del tema, no? La implantació de la vacunació obligatòria contra la Covid, que està avançant de mica en mica aquest tema a mitja Europa, no? Itàlia i França van començar, com saben, amb els treballadors sanitaris, Àustria ha obert el camí cap a generalitzar-la també, aquest dimarts s'hi han afegit Grècia i Alemanya, i la mateixa Comissió Europea ho ha posat al damunt la taula sobre aquest dimecres. Vacunació obligatòria. Què dieu?
A veure, jo la veritat és que sóc bastant prudent en aquest sentit, no? És a dir, obligar a la gent, a més no sé si fins a quin punt és constitucional o no és constitucional, a la vacunació obligatòria.
Segurament no.
Sí, crec, vull dir, i després també com influeix en els drets fonamentals individuals.
Fem broma, tens raó.
Sí. I en qualsevol cas, aquí l'interessant és que no estem davant d'una qüestió ni d'estat espanyol ni de Catalunya, estem a nivell d'Europa.
No, o sigui, jo parlo constitucional, em refereixo a legal.
Sí, totalment d'acord.
I després, això, no? Fins a quin punt els drets individuals estan per sobre o no dels drets col·lectius en una situació crítica sanitària com pot ser la de la pandèmia. El que sí crec, i tal com deies, Toni, és que al final la culpa no és només dels governs. Els governs poden fer polítiques que puguin ser més adequades o no, però no és només dels governs. És a dir, aquí hi ha la responsabilitat és conjunta. El que sí que és cert és que els governs no deixen de ser una eina per fer totes aquestes accions necessàries per arribar a la gent. Per tant, el que hem de focalitzar és quines accions han de realitzar els diferents governs i si aquestes accions han de ser conjuntes a nivell europeu. Per això parlava abans, no?, dels diferents territoris. És a dir, no és una qüestió única que passi a Catalunya, que passi a Espanya, sinó que és una qüestió a nivell global. I en aquest sentit ens hem d'aprofitar també de les eines que podem tenir a nivell europeu per buscar les millors solucions possibles i per buscar, sota el meu punt de vista, que sense tenir que obligar a la gent a vacunar-se, sí que la puguem incentivar i donar aquest plus de que la gent doni el pas per poder-ho fer, no?
Com ho veieu? Ara què dius?
Bueno, jo també estic una mica en la línia del que deia el David, no? Que obligar com a estat a obligar a vacunar-se potser xoca, no?, amb els drets fonamentals d'una persona a decidir si vol o no vacunar-se. Està clar que l'estat ha d'informar, comunicar i planificar correctament, perquè, per exemple, el que va passar ahir, no?, a la Maquinista, 200 persones van anar amb cita prèvia, però van arribar fins a ser a 2.000 persones. Vull dir que aquestes 2.000 persones tenien la voluntat d'anar-se a vacunar i...
O no. I han canviat a última hora. Clar.
Bueno, doncs a l'últim moment es van voler vacunar, i van anar, i es van informar, i van anar a un punt de vacunació massiva, que estava obert fins a 500 persones. Clar, es van presentar moltes més, no? Però, clar, o sigui, la responsabilitat d'un és informar-se i tindre la voluntat de vacunar-se. Dos, el govern ha de planificar i comunicar bé, però també hem de recordar que aquestes variants que ens estem trobant de la Covid és a nivell mundial. Vull dir, tu pots estar vacunant 3, 4, 5 dosis a nivell europeu, però que les variants que sorgeixen a altres puntes del món que no arriben a aquestes vacunes, aniran sorgint noves variants i tenim el mateix problema. Vull dir, com no vacunis...
El problema és si aquestes vacunes són efectives o no enfront a les noves variants.
Bueno, però si no vacunes... Si no vacunes globalment i els estats europeus i Estats Units, o sigui, les grans potències mundials, com no comencin a cedir i a donar vacunes en els altres països, diguéssim, que tenen menys recursos econòmics, és que estarem 2-3 anys amb el mateix, anar vacunant dosis als països rics amb les persones que ens podrem vacunar 4 o 5 vegades, però sortiran més variants i no acabarem mai.
Digues, digues, Joan.
Molt d'acord amb això que està dient l'Anna, però tornant al tema, a l'àmbit dels drets, a veure, és un tema molt, molt delicat, com comentava el David. Jo, d'entrada, amb un problema de salut pública com aquest, jo crec que han de prevaldre sempre els drets col·lectius per sobre dels drets individuals. Així d'entrada, eh? Així d'entrada. Ara bé, en el cas de que la societat decidís que ha de ser d'una altra manera, que en aquest cas concret no es pot obligar, jo crec que sí que hauria d'haver alguna mena de conseqüència per a aquelles persones que després pateixin els efectes devastadors d'aquesta malaltia i estiguin traient la plaça amb una UCI, per exemple, algú que s'ha d'operar del cor, no? És a dir, en el moment que tu tens ja una via de solució pública més o menys generalitzada per resoldre el problema de la gravetat de la malaltia, perquè bàsicament estem parlant d'això, de no col·lapsar el sistema de salut, si hi ha algú que exerceix el seu suposat dret individual de no vacunar-se, després també hauria d'assumir una miqueta les conseqüències de posar-se en un lloc...
Sí, delicat és això que estàs dient, Joan. És molt delicat,
Però hi ha molta gent que s'ha quedat fora de determinats tractaments o s'han alentit operacions però... com a conseqüència de la saturació.
Si té lògica el que clar, dius, dius, és molt complicat.
Dius, no, però dius, en el moment que no hi ha una vacuna que ho impedeixi, entens que no s'hi pot fer res, un malalt com qualsevol altre, però en el moment que hi ha una solució i tu voluntàriament decideixes que no la vols, aleshores jo crec que el problema és diferent.
Però ojo, de veritat, amb limitar i drets fonamentals individuals, perquè és veritat que ara estem parlant amb una qüestió sanitària, però després... Aviam si agafarem d'exemple, o es pot agafar per part de qualsevol governant com a exemple aquesta situació per limitar altres drets individuals, com pot ser, per exemple, el dret de manifestació, que ja ho hem vist sí, més o menys...
Però segurament el discurs no serà el mateix, no? És a dir, que la pròpia societat, que en un moment donat, o els mateixos partits polítics, que en un moment donat poden facilitar determinades històries, probablement l'altre no tant, no?
Sí, però jo vull dir que cuidado amb limitar drets fonamentals individuals.
Jo
entenc el que diu i entenc i té la seva lògica i és una qüestió a debatre, però jo el que dic és ojo, perquè a vegades si fem segons quins moviments al final poden tenir conseqüències que en aquests moments no les veiem, però que poden ser perjudicials pel conjunt de les societats i pel conjunt dels drets fonamentals de la nostra societat.
Que difícil és això, no? Perquè, clar, des d'on enfoquem aquest tema? Des del 66% de gent vacunada a Europa? Clar, aquí estem en un 90 i alguna cosa, quan parlem de població sí, sí, ja sí, tal. Aquí sí, sí. Estem en una situació molt diferent i, a més, recordem que avui hi ha una reunió de la ministra de Sanitat amb 17 consellers de diferents comunitats autònomes on ja es posa al damunt la taula la vacunació infantil. D'altra banda, avui la pròpia ministra parlava de que la segona quinzena del mes de desembre ja arribaran aquestes vacunes. Clar, tenim una situació certament privilegiada. Aquí hi ha determinats científics que en aquest programa en els últims dies han dit que tot això de l'Omicron fins i tot s'està inflant una mica de cara a la gent es convenci de que efectivament hi ha aquesta necessitat de vacunar, perquè altres sistemes no han funcionat, no? Perquè hi ha un cert, sobretot en el nord d'Europa, veiem un cert negacionisme, un fort negacionisme d'aquesta qüestió, no? I al centre Europa, efectivament, França, sense anar més lluny. Tot això és molt complicat de gestionar, no? És a dir...
Sí, sí. És que jo crec que és un problema que s'ha de resoldre en diferents àmbits. Jo crec que, primer, entendre d'una vegada que és una pandèmia mundial, com s'estava dient, i, per tant, fins que no vacunem a tothom, fins i tot a aquells països que no poden i els ajudem, això seguirà. Després, jo crec que, malgrat el que s'estava dient dels drets individuals fonamentals, jo crec que en aquest cas estem parlant principalment d'un dret col·lectiu, el fet de poder... ser transmissor d'aquesta malaltia per una decisió personal, jo crec que no té el mateix impacte que el fet de, per exemple, de limitar-te el moviment d'un lloc a un altre o el fet de poder votar. Jo crec que estem parlant de drets fonamentals, però una miqueta diferents, i això també s'ha d'assumir, i després, home, donar el reforç que necessiten també els professionals sanitaris quan posem aquestes mesures de pressió, no?, a la població. No?
En tot cas, hi ha una cosa que és magnífica, que és escoltar els professionals sanitaris reclamant la tercera vacuna. Ho dic de cara a tota aquella gent que tingui por a la vacuna, a veure com els que en saben de veritat realment són els primers que diuen a mi m'ho deia una amiga fa un parell de dies, no? Jo ho sento però necessito la tercera dosi ja perquè em passo tot el dia tenint gent que està malalta. Sí, sí. I és interessant escoltar la fredor de l'argument, del diagnòstic en realitat, no? Escolta'm, tenim una bona notícia, parlem una mica, no? Les dades de l'atur. Ostres, està bé, no? 8.000 aturats menys a Catalunya, més de 70.000 en el conjunt de l'estat espanyol. Es parla de xifres rècords en un mes de novembre. Clar, són dues coses que van juntes, en realitat. Tampoc no canviem tant de tema, no? Perquè es parla tant de la recuperació econòmica i de fins a quin punt la Covid pot frenar-la, que, home, trobar-nos amb aquests titulars, Anna, com a mínim, jo no ho sé, no? Ara veurem on ens porten els vostres arguments, però d'entrada ens fan contents una mica, no?
No, està clar que sempre és una bona notícia que baixi l'atur tant a nivell de Catalunya com de l'Estat, perquè això vol dir que es torna a reactivar l'economia, que la gent té feina i que la gent, pues, gràcies a que té feina, pues, no pot anar a comprar i això dona més moviment de diners i més creació de llocs de treball i és una roda. L'únic a mi, i també és una conseqüència de que s'està apropant a la campanya de Nadal i això, pues, és un... A Catalunya i com a l'Estat espanyol, pues, té un atur molt estacional, no? I sabem que durant els mesos d'estiu i de Nadal pues, hi ha molta més creació de llocs de treball i després torna a baixar. Bueno, això és una part positiva, però també hem de recordar que fins al 28 de febrer del 22 encara està gent a ERTO, no? Sobretot amb el sector turístic. I a veure com anirà el mes de febrer amb les expectatives, no?, de que s'acaba la campanya de Nadal, de rebaixes i finalització dels ERTOs. Vull dir, és una bona notícia ara, però a veure les expectatives de principis de l'any que ve.
Què dius, Joan?
Home, jo sóc partidari d'agafar les poques bones notícies que tenim.
Estic totalment d'acord. Per tant,
jo crec que és un dia per estar...
Sí, mínimament
contents, malgrat el que estaven dient és totalment
sí,
cert.
Sí, clar.
També, no, però a més és veritat. A més, aquí també tenim l'altra cara de la moneda, que és la inflació, no? Mm. És a dir, que és una dada positiva la de l'atur, però tenim aquesta inflació que sembla que de moment no té aturador i els economistes o alguns diuen que això o s'apugen els tipus d'interès o no hi haurà manera de controlar-ho, i ja sabem què passa quan es pujarà els tipus d'interès, també. Per tant, bé, no, jo crec que avui hem d'estar contents i esperar a veure com evoluciona.
David, tu estàs content o no tant?
Home, a veure, quan hi ha titulars positius, òbviament s'ha de fer una valoració positiva.
Però...
Que és de sentit comú. Hi ha un però, estic aquí amb l'Anna, estic totalment... Sí.
Com sou?
Però, és a dir, es disminueix l'atur, està bé, perquè l'economia avança, i per tant, és algo positiu. Premissa primordial.
Gràcies. Okay.
Ara, és veritat que estem en una temporalitat que sabem, doncs, que disminueix l'atur normalment, perquè són èpoques nadalenques, i després també hem de veure... En quines condicions laborals hi ha aquest increment de treball. I, per tant, doncs, crec que això també li hem de ficar el focus aquí. Dit això, sí que m'agradaria posar èmfasi, tot i que els titulars siguin positius, en un col·lectiu que crec que està bastant oblidat. No oblidat, perquè sempre està en boca de tothom, però sí oblidat en la realitat, és a dir, en la pragmaticitat de les ajudes que suposadament tenen, que són els autònoms. Espanya és un país on...
Perdó, has dit autònom i sí. Aquí ha trontollat tot. Digues.
Espanya és un país on sabem que hi ha molta gent emprenedora, on hi ha molta gent autònoma, i que ho han passat molt malament amb tota aquesta crisi sanitària, però que al final s'ha desenvolupat amb una crisi econòmica i social, i que s'han ofert una sèrie d'ajudes per aquest col·lectiu, que és un gran col·lectiu dintre la nostra societat, però que aquestes ajudes realment doncs, o no arriben o no són suficients. I, per tant, no vull oblidar aquest col·lectiu i no vull deixar de parlar d'ells perquè crec que és important que quan es parlen d'aquestes xifres doncs no només es valorin als contractes que puguin haver-hi a nivell laboral, en aquest sentit, sinó també totes aquelles persones, emprenedores, totes aquelles persones que han volgut emprendre el seu propi negoci i que ho han passat molt malament i que segueixen passant-ho molt malament, que no els arriben les ajudes i que necessiten solucions. I, per tant, jo el que reclamo són solucions per part dels diferents governs perquè arribin a aquest col·lectiu que és tan i tan important al conjunt de la població.
Estem a 12 minuts de les 4. Llei de l'audiovisual, parlem, Joan, una mica del tema de la llei de l'audiovisual.
Sí, sí.
Sí, està maco el tema, eh?
Sí, s'ha convertit en un punt capdalt d'aquesta
futura. De veure què passa, perquè fins ara s'estava dient, bé, Esquerra Republicana en realitat no pot vetar per a nivell de número o a la tramitació dels pressupostos al Senat, però han aparegut els podemites, els comuns. Podem diu que hi pot votar en contra si la cosa no s'arregla, i està Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, dient que estan disposats a dialogar, però que això no és cosa realment del govern, sinó que estem parlant a nivell de normativa europea. Vindria a ser això, no, Joan?
Sí, això és el que diuen, no? Això és el que diuen. Jo crec que la normativa europea, com estem veient, també és susceptible de poder ser interpretada, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha un cert marge de la negociació, que ja veurem com acaba. I també és veritat que la postura dels comuns, jo crec que en aquest cas deixa el govern també amb una certa sensació d'inestabilitat. I tampoc oblidem que no són només els comuns en el Senat qui podrien fer tombar la truita, sinó a lo millor Bildu també podria sumar-s'hi si considera que la llei també va en contra dels interessos de l'euskera, no, en aquest cas. Per tant, a veure, jo tinc la sensació, em sembla molt estrany que el govern espanyol s'hagi posat en aquest jardí per un tema tan de sentit comú com aquesta reforma de la llei audiovisual, que en el fons el que demanava és protegir mínimament a totes les altres llengües de l'Estat, no?
Yeah.
Per tant, i a més quan Esquerra va deixar molt clar que això era un punt fonamental, no? Mm-hmm. Ja veurem com acaba, eh? Jo crec que encara hi ha marge de... Jo amb això sóc sempre bastant optimista, com pots comprovar...
A vegades m'equivoco
bastant, per exemple, però en fi, jo crec que mentre hi hagi marge de negociació i un cert recorregut, jo crec que tot pot acabar passant. El que sí que és veritat que la situació ara és tremendament, tremendament complicada, i és veritat que Esquerra ha quedat en una posició una miqueta de debilitat per tot el paper que havia exercit en la negociació. Jo crec que això s'ha també de reconèixer, no? Sí. que ens ha passat aquest fet, ens pot passar factura si no acaba bé, no?
Què dius, David?
Jo crec que la debilitat en aquest moment també la sent Podemos, eh? No, per això ha sortit ràpidament Jaume Asens, no, a fer segons quin tipus de declaracions, perquè es veuen fora de joc. També és veritat, més enllà de si el Partit Socialista doncs compleix o no compleix els acords arribats amb Esquerra Republicana. De totes maneres, crec que això al final no deixa de ser doncs el típic joc polític que hi ha previ o durant la tramitació dels pressupostos i durant l'aprovació dels pressupostos, sí que al final jo vaticino, podem equivoco, però vaticino que s'arribarà a un acord i que tot això, doncs, al final no deixa de ser una qüestió mediàtica. El que sí que és veritat és que jo, si hagués de negociar els pressupostos, sí que posaria el focus en altres qüestions. Poder no ficaria el focus per aprovar-los o no amb la llei audiovisual, i poder sí que el ficaria per donar més ajudes, per exemple, com parlava, als autònoms. I dit això, home, és curiós, no?, perquè sempre, en general, no?, les esquerres sempre busquen obligar. Jo sóc més de llibertat, jo sóc més de polítiques liberals, no? I bueno, són maneres de fer política, no? Però bueno, jo la veritat és que no les acabo d'entendre.
Què dius, Anna?
Bueno, jo crec que és... Una part és una mala notícia que, i jo ho vaig dir ja fa dies, que es lligués la negociació i aprovació dels pressupostos amb una llei audiovisual que va en paral·lel, vull dir, no va al mateix ritme, l'aprovació d'una llei que ara s'ha aprovat a Consell de Ministres, però que encara no s'ha publicat ni en el BOE, i llavors, bueno, va al seu ritme, i la llei de pressupostos s'ha d'aprovar abans que acabi l'any. Vull dir que la negociació aquesta i lligar-la una cosa amb l'altra, jo crec que va ser una mala decisió d'Esquerra Republicana. Ara bé, jo crec que no s'ho pot permetre ningú que no s'aprovin aquests pressupostos. ni PSOE, ni Podemos, ni Esquerra Republicana tampoc, perquè ens convé a tots que s'aprovin els pressupostos. No són els meus pressupostos que jo hagués fet, però jo crec que directament no, jo crec que s'haurien d'aprovar perquè ens convé per la situació que ens trobem ara de crisi sanitària i econòmica. I jo crec que lligar-la a la llei de l'audiovisual quan ara mateix hi ha necessitats en temes d'energia, del preu de l'energia, amb la situació dels sanitaris, amb moltíssims problemes, com pot ser els autònoms, com pot ser moltíssims col·lectius, que ara mateix jo crec que és una prioritat que potser Esquerra sí que tenia que haver batallat amb això, i no amb la llei de l'audiovisual. Ara bé, com està en tramitació, que ha d'entrar la tramitació, d'entrar aquesta llei al Congreso, doncs que debatin i que facin esmenes i que ja entri en el rol del joc de polític, del debat polític de la llei.
A veure, jo crec que si algú ha demostrat voluntat d'aprovar aquests pressupostos ha estat Esquerra. Vull dir, jo crec que des d'Esquerra està molt clar que aquests pressupostos són necessaris pels molts motius. El que jo crec que no és just és contraposar necessitats. Contraposar la necessitat dels autònoms amb la necessitat de la llengua, amb les necessitats dels sanitaris. És a dir, no, són necessitats que necessitem en diferents àmbits i s'han de mantenir. Jo sempre més amb el lliure mercat i la mà invisible i aquestes coses, i crec més aviat poc, perquè es demostra que si ho deixes funcionar sol, doncs què fa Netflix? Doncs bé, doncs intentar tenir el màxim benefici amb la mínima inversió, que és el que fan totes les empreses quan no tenen un cert control de l'Estat. I això amb serveis... I això amb serveis fonamentals, com per mi són els audiovisuals, perquè és un servei fonamental, és necessari la seva protecció, com pot ser la sanitat i com poden ser els autònoms. Jo no sé si ens vam equivocar introduint-ho en la negociació pels diferents tempos, i jo crec que es comptava que es podria anar més o menys a l'hora. Jo crec que es va creure també que el PSOE tindria la voluntat d'aprovar-ho. No oblidem que el Ministeri de Cultura i el Miquel Iceta, no? Per tant, jo crec que s'intuïa i als comuns, no? I al Jaume Asens, no? S'intuïa que podia haver-hi una certa sensibilitat en aquest punt.
I sobretot hi ha una cosa, si em permets, si això era impossible, per què no es va dir abans?
Efectivament, no? Jo crec que és una cosa que es podia haver explicat i haver acabat el tema o haver-lo reconduït abans, no?
Volies dir alguna cosa, no, David? També l'Anna m'ha fet el
senyal. Simplement, ràpidament, vull dir, jo crec que es poden exigir coses, òbviament, però es poden exigir coses a qui realment se li pot exigir. És a dir, no se li pot exigir coses a una empresa privada, però en canvi sí que se li pot exigir coses, per exemple, a una corporació catalana mitjans audiovisuals, no?, que està pagat amb diners públics i, per tant, de tots els catalans, i que, bueno, se'ls pot exigir, doncs, una sèrie de requisits, que, per cert, en fi, si parlem aquí de les proporcions de llengua en un sentit i en un altre, amb una empresa pública pagada per tots els catalans, doncs podríem debatre, em sembla que durant un altre programa.
No, jo seré breu, vull dir, les empreses privades, per molt que siguin privades, si estan en l'Estat espanyol, han de complir la legislació actual, i si s'aprova aquesta llei l'hauran de complir. Hi hagi quota o no hi hagi quota de les llengües cooficials.
No
se n'aniran perquè voldran operar aquí. Vull dir, no s'aniran en un mercat de 47 milions de persones. L'únic que vull dir, que si hi ha un estat, com pot ser Bèlgica, que té tres idiomes oficials i que fan l'opció doblen les pel·lícules, o hi ha l'opció d'escoltar les pel·lícules o les sèries amb aquests idiomes, perquè a Espanya no es pot fer amb català, amb l'euskera i amb gallec. És falta de per part del govern espanyol o per part del PSOE, pues una manca de sensibilitat sobre aquest tema. I està claríssim.
Estem a 4 minuts de les 4 de la tarda. Fem allò que ens agrada aquí al programa, que és treure el cap per algun indret on ens posen de veritat els temes del dia al damunt la taula. Avui si la dèiem a Aire, que és una cambrera del Cafè Modo. Aire, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Quin nom tan bonic que tens, no?
Gràcies.
Molt bé. L'enhorabona als teus pares. Responsables, efectivament. Aire, explica'ns una mica de què està parlant la gent avui quan arriba al bar.
Doncs quan la gent arriba, només vull... nosaltres saludem i preguntem si tenen alguna reserva. I llavors el seuen i demanen el que...
Home, això ho sabem, però jo em refereixo, hi ha temes del dia del que estiguin parlant o no? És a dir, perquè ja m'imagino que també li demaneu què volem prendre. Però més enllà d'això, hi ha algun tema del que s'estigui parlant avui? Hi ha algun tema d'actualitat o no?
Ara mateix no, només parlen de la seva vida i
Molt bé. Doncs, Aire, moltes gràcies. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Em sap greu perquè he interromput la conversa per una persona que no tenia ni idea del que havia de fer en aquesta secció. Estem a 2:04 de la tarda. Escolta'm, hi ha un tema que sí que em sap greu. Mira, aquest minut i mig que hem perdut amb aquesta trucada el podríem haver aprofitat per parlar d'un tema que és dur, no? La família que va morir a l'incendi de Tetuán. Avui hem sabut que havien pagat 700 euros per viure en aquell local, no? Aquesta història, Joan, que anem coneixent de mica en mica i que va posant de relleu una situació absolutament terrible que afecta moltes persones, és brutal, eh?
És impressionant. És impressionant com poden passar aquestes coses en una ciutat com Barcelona, una mica per la deixadesa de tots, eh? Jo ara aquí, ja quan passen coses així, ens hem de mirar tots i dir, escolta, aquí alguna cosa s'està fent molt malament i hem de trobar-hi una solució ja, a més a més, quan era una cosa detectada pels veïns, detectada per serveis socials, no és a dir, no és que estigués abandonat tampoc, eh? No, per totes les informacions que van sortint, és a dir, més o menys s'estava el cas de que existia aquesta realitat, no? I que acabi com ha acabat, francament, és molt lamentable.
Que fort és tot això, no, Anna?
Sí, a mi sobretot em sap greu pels dos menors d'edat, que eren molt petits i la situació, pobrets, no es mereixien aquesta situació. Està clar que l'administració pública estava al cas, no? Però potser no va fer suficient.
Pensem en aquests dos menors, 209 menors hi ha en aquestes mateixes situacions, ara mateix a Barcelona, vivint en situacions molt semblants, David.
Sí, la situació de vulnerabilitat és preocupant, òbviament, i més quan estem parlant de menors, però en qualsevol cas aquí és veritat que doncs, hem de posar tots els nostres esforços per buscar solucions i per realment buscar aquells protocols que serveixin, tot i que, com sabem, doncs, s'estava al tanto, però poder no funcionar.
En parlarem amb calma en una altra ocasió. David Mejía, Joan Sabater, Anna Satorra, gràcies als tres per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies.
Arribem a les 4, fem una pausa. Tornem de seguida. Tot anirà bé, Ràdio Estel. Fins ara mateix.